jo em vaig quedar embarassada, jo tenia una altra filla ja, la Gala, i ja des de molt a l'inici va ser un embaràs de risc, se'm va fer un hematoma que no reabsorbia. I llavors jo cada 15 dies tenia com una regla superforta, per tant, superespantats, en plan, és un avort, cada cop, cada 15 dies, vull dir, molt dur. I bé, doncs va arribar un punt que aquest hematoma es va anar fent gros, 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 i representa que amb el sagnat es va irritant l'úter fins que em va començar a produir contraccions, i això va ser quan jo estava de 24 setmanes.
Aigües trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Meritxell Pons Espinal.
En Grau va néixer el 22 d'agost del 2023, 3 mesos abans que li toqués. Marxàvem de vacances i vaig començar a tenir unes contraccions, clar, jo havia sigut mare, per tant sabia quin tipus de contraccions eren i vaig dir, això són contraccions de part. Doncs vam anar corrents cap a Sant Joan de Déu. Sí, sí, estava de part, però em van aconseguir frenar el part. Això va ser quan eren les 24 setmanes. Vaig haver d'estar ingressada doncs, 5 dies a Sant Joan de Déu, fins que tot es va estabilitzar. I després vaig haver de fer repòs absolut tot el que pogués. O sigui, només anar, diguem, al lavabo. Clar, això logísticament va ser complicat, no? Perquè ja t'ho pots imaginar amb una nena petita de 2 anys. Fins que vaig començar a tenir una altra vegada contraccions de part molt fortes i llavors, bueno, jo i la meva parella, el Pol, vam anar corrents cap a l'hospital i aquest cop no me'l van poder frenar. De fet, el part va ser molt ràpid. L'única cosa bona que et diria d'aquell part és que va ser un part vaginal, perquè jo amb la Gala va ser una cesària d'urgència i sempre m'havia quedat aquella coseta aquí de que jo volia parir de forma vaginal. I vaig poder parir de forma vaginal, va anar superbé, va ser molt ràpid i va sortir en Grau, que va plorar, vull dir que, per tant, molt bé, perquè va néixer de 28 setmanes i 3 dies i va néixer amb 1,415 kg. Per mi sí que va ser molt important connectar-me amb el naixement del meu fill. Una sensació que no la puc és que no la sé expressar, però com molt animal, no? Molt animal, molt natural, molt intens. El part, de fet, va ser bastant heavy, perquè en aquella sala potser hi havia 20 persones, perquè hi havia tots l'equip de ginecòlegs, tota obstetrícia, després pediatres, infermeres, tots especialitzats en parts prematurs. I per tant, cadascú tenia la seva funció, alguns per mi i alguns per en Grau, quan naixés, que de seguida li van haver de donar suport respiratori, no? Perquè en Grau, al néixer tan petit, el seu principal problema és que els pulmons no estaven prou madurs. Sí que em van posar epidural, però perquè ho vaig demanar. I va ser un part convencional. I això va ser una cosa que a mi em va agradar, ja t'ho dic, perquè vaig dir, ostres, ho he pogut viure, saps? He pogut tenir un part en què he sigut conscient, em van posar, vull dir, el nen va tenir prou força com per després aguantar sense suport respiratori una estona i fer el pell en pell amb mi quan va néixer, que per mi això també havia sigut molt important i no ho havia pogut fer amb la Gala. El Pol va tallar el cordó, vull dir, va ser com un part, et diria que normal, entre cometes, sí. En aquell moment jo estava molt tranquil·la. De fet, les fotos d'aquell dia del part, jo surto contenta. Perquè és com curiós pensar-ho d'aquesta manera, eh? Però per mi al final va ser com un alleujament, com es diu això, un alleujament, no? De que al final jo havia estat tan fotuda, estirada al llit, que jo no em podia moure, que jo no podia agafar la meva filla perquè hi havia perill que entrés en part, que perdés el Grau. És que no podia fer res. Llavors al final parir va ser com, vale, ja torno a ser jo la Meritxell. Vull dir, puc fer coses, puc agafar la meva filla, puc anar aquí, puc anar allà, puc caminar, puc anar a comprar, vull dir, em puc moure, saps? Que va ser com contradictori, perquè òbviament ningú vol que neixi un nen prematur, però també jo en aquell moment era tan horror de que cada 15 dies jo patia per si havia perdut en Grau, no? Amb aquests sangrats tan forts, que en aquell moment parir al final va ser com un alleujament, no? De dir que bé, ja està, següent etapa, saps? Vaig dir, següent etapa, endavant, vull dir, vinga, ho superarem. Però bueno, llavors se'l van endur cap a la UCI de neonats i a mi em van posar a l'habitació. I això va ser la primera cosa estranya, no? Perquè tu acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no? Encara va ser més heavy quan a mi en 2 dies, o sigui, 48 hores, ja em van donar l'alta. I per tant jo ja podia marxar a casa. Jo vaig haver de marxar a casa perquè ja no tenia una habitació. I clar, marxar a casa sense el nen, això és heavy. Això és molt heavy. Buf! Fas el cor fort, fas com pots. I després has d'anar fent... Clar, ningú t'explica com serà. Això és la cosa, no? Que és com una incertesa total. Perquè tu et diuen que estan les millors mans, i això és veritat, en Grau estava a les millors mans, era Sant Joan de Déu, però clar, ningú et diuen que t'hi acabaràs passant 3 mesos allà, perquè no ho saben. El que sí que ens van dir és que ens preparéssim, que això seria una carrera a fons. Me'n recordo que m'han dit aquesta frase. Meritxell, això és una carrera a fons que va superlenta, per tant, feu el cor fort i és dia a dia. I aquest jo crec que és el consell més bo que em van donar, és dia a dia. Ser també molt dur per mi el tema de la llet, perquè clar, tu en aquell moment no has de parir, però el nen ja necessita menjar perquè ja ha sortit. Llavors aquí comença una cosa que t'explota el cap de dir, i ara com ho haig de fer si tampoc tinc el nen al costat per jo treure'm llet? Bé, jo em vaig haver de comprar un supersacaletges d'aquests elèctrics, no?, per estimular i, òbviament, intentar-lo veure i passar estones amb ell, no?, que m'estimulés perquè a mi em pugés la llet. Llavors el que va passar és que a ell li posen una sonda, no?, nasogàstrica per alimentar-lo de llet materna i de calostre. Doncs això, bàsicament, és de donants, de mares que han donat llet. I a mi això em va agradar molt, i de fet, quan a mi em va pujar la llet, vaig ser molt productora de llet, també vaig tenir aquesta sort, i ja de seguida també em vaig fer donant de llet. La UCI era un espai en el qual els nens estaven com dins d'habitacions, però no t'ho has d'imaginar una habitació tancada amb una porta, però tenia certa intimitat, és a dir, no era una sala comú i estava fet de la millor manera possible. Podíem passar-hi 24 hores, si volíem. Llavors el que fèiem era intentar-hi passar el més temps possible amb en Grau, això és una cosa que et recomanen molt, que és el tema del pell en pell, el que es diu el mètode cangur. És curiós perquè això es veu que es va crear als anys 70-80 a Colòmbia i tot era perquè no tenien prou incubadores, no? Llavors al final el que van decidir és posar doncs, pell en pell amb el pare o la mare, vull dir els dos, amb el nen acabat de néixer i que això realment es veu que té uns efectes boníssims, no? Tant a nivell de desenvolupament neurològic, reducció d'infeccions... Llavors nosaltres amb això vam dir, hòstia, no podem fer res més que això. La resta ja ho fan els metges, però això que ho podem fer nosaltres vam dir a tope. Et demanaven que quan fessis el mètode cangur que t'hi estiguessis mínim 2 hores. I llavors fèiem un dels 2-3 hores al matí, anàvem a dinar, i després l'altre a la tarda feia 3 hores o així, i ens combinàvem, no?, perquè després teníem l'altra filla que l'havíem d'anar a buscar i tot. Llavors el que sí que fèiem era que a l'hora de sopar tornàvem els dos a casa per estar amb la gala, posar-la a dormir, allò que ella tingués també el seu moment de certa normalitat dintre la poca normalitat que hi havia en aquell moment a la nostra vida. I després jo me'n tornava a la nit cap a Sant Joan de Déu a passar la nit allà. Era com el dia de la marmota. Era cada dia el mateix, cada dia el mateix, cada dia el mateix durant 3 mesos. I era dur. Era molt dur, la veritat. Potser els nens durant 2 setmanes o una setmana avancen molt, van progressant, però de sobte tens la següent setmana que et torna enrere, però clar, ja t'ho retrassa. Llavors, tornes a avançar i després enrere, tornes a avançar i després enrere. Llavors, clar, va ser dur, perquè no era allò una pujada, no? I, per exemple, en Grau durant 1 mes i mig es va estar estancant, per exemple, no?, amb el tema respiratori, això, clar, dius, és que no veig la llum. Feia bastant angúnia, sincerament, encara que fos el meu fill, quan va néixer, a mi em feia molta angúnia, perquè era molt petit. la pell era molt fosca. Vull dir, era com, no és com un bebè que neix, un nen prematur, però és el teu fill. I, òbviament, doncs te l'estimes, no? Però fins que no va ser cap a les 32 setmanes, 31-32, que no es va enganxar el pit, però el qual molt bé. I ja de seguida es va enganxar i va guanyar molt bé de pes. Aquest no va ser el problema d'en Grau. El problema d'en Grau va ser dels pulmons i que feia apnees del prematur, que es diu. Que bàsicament és que la zona del cervell que controla el sistema respiratori encara no està desenvolupat, i això no es desenvolupa fins a la setmana 34-35. I bàsicament els nens s'obliden de respirar i l'has de reanimar. I això amb en Grau va arribar a ser tipus 150 cops al dia. O sigui, era contínuament haver-lo de reanimar, contínuament, i amb suport. Llavors això és molt dur, també, no? Perquè dius, és que se me'n va el nen, o sigui, no respira, saps allò? Estimular-lo, donar-li copets. Els metges et diuen, no, però arribarà un punt que ja ho pararà de fer, però tu no veus la llum, perquè dius, però sí, fa 120 al dia, com pot ser, no? Òbviament no et deixen anar a casa si els nens fan apnees. I, de fet, això va ser una mica la part difícil també per nosaltres, com a cuidadors d'en Grau, perquè aquests nens estan monitoritzats 24 hores, estàs a la UCI. Llavors, aprendre a marxar a casa sense un monitor. Nosaltres vam estar així de comprar un monitor. Imagina com estan de volats ja, eh? O sigui, de comprar un monitor, de dir, no, clar, és que jo no me'l puc endur a casa perquè aquest nen em deixarà de respirar. I llavors al final és també aprendre tu a confiar en que el nen ja pot sortir, ja és un nen normal. Vull dir, ja el que hauria d'haver fet a la panxa ja ho ha desenvolupat a fora, no? De fet, me'n recordo que els últims 10 dies o una setmana allà a la UCI, de fet, va ser més preparatori per nosaltres que no pas per ell. Ens van treure els monitors perquè ens acostuméssim a estar amb el nostre fill sense que estigués monitoritzat, no? Però en un entorn controlat com és la UCI, no? De Sant Joan de Déu. O sigui, teníem moltes ganes de marxar, perquè, òbviament, portes 3 mesos a la UCI i veus de tot i és molt dur. Però, per altra banda, jo pensava, ja que portem tant de temps, com a mínim, marxar tranquil. Ara ja no em ve d'una setmana. I això es veu que els hi passen a molts pares de nens prematurs de llarga temps d'hospitalització, no? Que al final no vols marxar una mica, no? Del rotllo. Jo vull marxar, però vull marxar tranquil·la. I sí, jo me'n recordo la primera nit a casa. No vam dormir, perquè deies, és que ara què? I si em torna a fer una altra apnea? I si torna a passar no sé què? Però fins que t'acostumes i al final el temps ho cura tot, no? Mai oblidaré el dia que vam sortir de l'hospital. I vam arribar a casa i li vam fer una festa en en Grau i sí. Mai oblidaré aquell dia. I tampoc mai oblidaré el primer dia que es va enganxar el pit. Jo també el recordo molt bé. Dintre de que estàs en un entorn molt difícil, que és la UCI, quan en Grau va aconseguir mamar, per mi va ser com una recompensa molt xula.
Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.